són les 4 i 6 minuts i encetem aquí la segona hora del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. No sé si vostès s'acaben d'incorporar o no ara mateix al Tot anirà bé, però el cert és que explicàvem, li explicava als contertulians que ha marxat fa un moment, que en aquest programa, que ens agrada anar a mirar una mica més enllà del que és el primer titular del dia i anar a buscar també aquelles veus que entenem que són realment interessants. Aquest programa, dic, que té l'objectiu, i ens agrada molt, de recuperar aquelles veus que són clarament veus referencials a casa nostra i que l'escoltar-les ens pot ajudar a ampliar el punt de mira, no? Escoltant nous arguments que ens ajudin a entendre una mica aquesta complexitat amb la que ens toca viure a diari. I que en aquesta intenció nostra van tres persones en pocs dies que han tingut una primeríssima rellevància en el món de la política a casa nostra i que ara estan una mica... Jo crec que el polític, la política, mai no deixa del tot. I en el cas de la persona que avui ens ocupa, clarament no ho ha deixat, però sí que viu una mica més tranquil·la. Com millora passar la segona, diguem-ho d'aquesta manera, línia política? Carme Forcadell, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Jo crec que a mi m'ha millorat molt més sortir de la presó.
Ja m'imagino,
eh?
Ja m'imagino. Ara parlàvem
que no fas passar segona línia
ara política. Ara parlàvem d'això, no? Com està, Carme?
Bé, estic bé, evidentment, no? Tot té un període d'adaptació, però és molt més fàcil adaptar-te quan surts que no pas quan entres.
Ja m'imagino, ja m'imagino. Ara hi han passat uns quants mesos.
Sí.
La vida, m'imagino, agafa de nou aquest punt de la normalitat, no?, del dia a dia.
Sí, però és el que li comentava abans, no?, que sempre hi ha aquesta espasa de Damocles a sobre, perquè ara, la setmana passada, el Tribunal Suprem, no?, va fer arribar, no?, o va anunciar que s'estava replantejant acceptar els recursos contra els nostres indults. I, per tant, que jo penso realment que no tindran recorregut, però és estar sempre, no?, en aquesta situació que no acabes mai de solucionar res. No? Bueno, és la situació de repressió que patim tots plegats i això és un episodi més, evidentment.
Costaria molt entendre, eh?, que haguessin de tornar a entrar a la presó, no?
Bueno, també va costar molt quan entendre quan hi vam entrar per primera vegada. Ningú no ens ho pensàvem i vam acabar, no? Vol dir que... Sí, jo també penso que no té cap recorregut, no? Però sempre hi ha aquella cosa, no?, de dir no podem estar mai tranquils.
Qui li havia de dir, no?
Qui m'ho havia de dir, sí.
Tot el que li ha passat, perquè a vostè li han passat moltes coses.
Sí, moltes
coses. Ja no només la presó, que clarament sí, eh? Sí. Però tot, no? És a dir, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, presidenta del Parlament de Catalunya...
Sí, sí.
Una vida intensa, la de vostè, eh?
Els últims anys, déu-n'hi-do, sí. Jo crec que fa uns 12 anys, des de l'any pràcticament, des del 2012 fins ara, 10 anys, absolutament molt intensa i viure el dia a dia, i sí, i dur, també, eh?
Ja
moments molt feliços, però també moments molt tristos.
Ha après molt, no?
Sí, he après molt. He après moltíssim, evidentment. La vida és un aprenentatge, no? Però moltes vegades les situacions et porten a aprendre molt de pressa.
M'imagino que quan les circumstàncies l'agafen a un i l'impulsen allà dalt de tot, i vostè ha estat molt amunt, molt amunt, molt amunt, la sensació de solitud gairebé, eh? La responsabilitat del càrrec, el moment a més polític en el que va passar tot això, devia ser molt complicat de gestionar, no, Carme?
Molt complicat de gestionar, sí. Jo crec que cada vegada que tu tens un càrrec de responsabilitat i has de prendre decisions que no t'afecten a tu, sinó que afecten altres persones, pateixes molt, no? Perquè és un compromís i vols fer-ho bé i et deus a la ciutadania i pateixes molt, evidentment. Molt més quan afecta altres persones que no pas quan t'afecten a tu.
Ja m'imagino. 3 anys a la presó, donen més de 3 anys a la presó.
Sí,
donen,
més de 3 anys.
Donen per molt, no? M'explicava algun company de vostè, sí, a la presó, que segurament una de les grans històries que li havien passat era conèixer gent que d'una altra manera no hauria conegut, no?
Sí, per descomptat.
Segur, no?
Quan entres a la presó, coneixes persones que mai més no tornaràs a veure, persones que tenen una vida completament diferent a la teva, que mai no t'hauries imaginat que hauries conegut, i a més sempre és allò que diem que és un tòpic, però no és un tòpic perquè és veritat, que moltes vegades la realitat supera la ficció, no? Perquè totes aquestes persones tu has vist al cinema, vides com les d'aquestes persones que jo he conviscut a la presó, jo ho he vist al cinema i sé que existeixen. Però una altra cosa és viure amb elles dia a dia.
Segurament...
Per tant, són persones amb una vida molt complicada, una vida molt difícil, i que realment tu dius, si jo hagués estat en el seu lloc, potser també estaria aquí a la presó.
Això li anava a dir, no? Que segurament al darrere de molta història, que evidentment no disculpem res, no? Però que hi ha un punt de víctimes, no? És a dir, que un neix on neix, amb les circumstàncies que neix, i li toca viure el que li toca viure, no?
Jo, diguéssim, l'anàlisi que vaig fer és que la majoria de noies que vaig conèixer a la presó, abans de ser delinqüents, havien estat víctimes. Ha de pensar que de cada 4 dones que estan a la presó, 3 han patit maltractaments. Per tant, la majoria de noies que estaven a la presó, que havien delinquit, eren delinqüents, havien delinquit, estaven a la presó, però havien estat víctimes, no? I jo la pregunta que em feia era, aquestes noies, perquè la majoria eren joves, molt joves, aquestes noies, si no haguessin estat víctimes, serien delinqüents. Si haguessin tingut un altre context, serien delinqüents. Si haguessin tingut una altra família, si haguessin tingut una bona escolarització, serien delinqüents. I moltes vegades la resposta era no. I això, evidentment, et fa capgirar molts dels principis i les idees que tenies, no? I et fa replantejar moltes coses.
Abans, quan parlàvem de la vida, li deia, jo deu haver après molt, no? A la presó sí. També deu haver après molt, no?
He après molt, sí. He après que a la presó hi ha bones persones i he après, malauradament, això ho sabem tots, ho sap tothom, però cal dir-ho, que a la presó hi ha les persones més pobres, les persones més desfavorides, i la majoria són dones d'aquestes, perquè la pobresa està feminitzada. I he après que les persones que tenen diners, que tenen recursos, entren més poc a la presó. O no hi entren, o passen de puntetes, o paguen una fiança i surten, o quan no hi ha una amnistia fiscal ja n'hi entren. Yeah. I en canvi les persones més pobres, sense recursos, que no poden pagar-se un bon advocat, que no poden pagar-se una fiança, acaben a la presó. I això és veritat que ho sabem tots, perquè malauradament la societat és així, ho sabem. Però la diferència és que jo hi poso noms i cognoms hi poso cara. I aquest fet de posar cara, això és molt dur.
Clar. Jo he estat de visita alguna vegada a la presó. Sap el que més em va cridar l'atenció, lògicament, és per conèixer la seva opinió? La manca d'horitzó. És a dir, el que em cridava l'atenció era sortir al pati de la presó i veure que 4 metres més enllà el que tenies era un gran mur que tirava amunt, no? Més enllà de després, si tinguessis tele o no tinguessis tele o no. Això és una tonteria, segurament, no? Aquella manca d'horitzó, aquell no veure res més que el que és estrictament la presó. Això ha de ser dificilíssim.
Això era molt dur, el fet de... Jo, per exemple, quan volia mirar lluny, havia de mirar el cel,
ja. No?
I de vegades agraïa que passessin avions i els podia mirar. Després, amb la pandèmia no passaven ni avions, no? I em queixava perquè deies que no passen ni avions, no puc veure, no? Perquè, clar, quan passa un avió et dona la sensació de distància, no? Que no pas mirar el cel, que moltes vegades sembla mirar el buit. Mm-hmm. Però és veritat, a la presó tots són murs i, per tant, mai no tens horitzó, no veus més enllà, i si vols mirar més enllà has de mirar el cel, no? I a mi una cosa també que em va impactar és que a la nit no podia veure la lluna, perquè com que les llums de la presó eren tan potents que no et deixaven veure ni la lluna ni les estrelles, no? I jo quan vaig sortir, els primers permisos em passava molta estona mirant a la lluna i mirant les estrelles, perquè són coses que no valorem, no? És a dir, a la presó prens a valorar coses que fora no li dones importància, perquè ja les tens. I a la presó, com que no tens res, aprens a valorar totes les coses, tot el que tens.
Què és el que més va trobar a faltar?
Home, el que més va trobar a faltar sempre és a la família,
clar.
Evidentment, no? A la família i als amics. Poder parlar, no? Allò tan fàcil que tinc ganes de parlar, no sé, amb el meu fill, amb la meva mare. Doncs agafes el telèfon i parles, no? O el vas a veure. Això a la presó és impossible. Això és el que més trobes a faltar. Evidentment, estan les persones que estimes. Evidentment, moltes altres coses, no? La llibertat, poder... Clar, a la presó tu no decideixes res. Ni quan et lleves, ni quan te'n vas a dormir, ni el que fas, ni el que no fas, ni el que menges, no decideixes res. I, per tant, trobes a faltar la llibertat de decidir alguna cosa. Però especialment trobes a faltar a la família, no? Poder parlar amb les persones que estimes quan vols, quan te ve de gust, i poder-les veure quan tu vols, també.
D'aquí va néixer Les paraules seran sempre lliures, no?
Exacte, sí.
Que és aquest llibre en el que explica els seus nets.
Sí.
Perquè ha acabat a la presó, no?
El meu net gran.
El seu net
gran. El meu net petit va néixer quan jo estava a la presó.
Ah, ok.
Va néixer el... O sigui, ell va néixer el 2019, quan jo estava a la presó, uh-huh. i... esperant sentència, i vaig haver de demanar permís, i al final em van donar 2 hores de permís per anar-lo a veure. Però jo el que intento amb aquest llibre és explicar, especialment al meu net gran, perquè em vaig perdre coses tan importants de la seva vida, no? Com, per exemple, quan va començar a caminar, quan va començar a parlar, no? Quan va dir les seves primeres paraules, quan va aprendre en bicicleta, per què no el vaig acompanyar, doncs, a veure els Reis, o per què no vaig estar amb ell quan va cagar el tio. És a dir, totes aquestes coses importants de la seva vida que m'he perdut, i que ell veia que els altres nens sí que tenien, no? Els avis o les iaies que ho feien, jo intento explicar-li per què, no?
Això ho deia també Josep Rull, dels seus fills. Era, en realitat, són coses que posen els pèls de punxa, no? Perquè,
sí, sí.
Perquè efectivament, el tema és duríssim. Ha valgut la pena tot això, senyora Forcadell?
Bé, jo crec que defensar la llibertat sempre, sempre val la pena. És a dir, jo vaig anar a la presó perquè havia defensat la sobirania del Parlament, perquè sempre he dit i sempre defensaré que en un Parlament la paraula ha de ser lliure, per això es diu Parlament, i s'ha de poder parlar absolutament de tot. Per mi, l'únic límit a la llibertat d'expressió és el respecte als drets humans. Però si no, s'ha de poder parlar absolutament de tot. Un Parlament que representa el poble, que representa la sobirania del poble, s'ha de poder parlar de tot i s'ha de poder decidir sobre tot. I, per tant, la llibertat sempre val la pena, especialment perquè per aconseguir aquesta llibertat d'expressió ha costat moltes vides i ha costat molts anys poder tenir un Parlament lliure que es parli de tot. És a dir, no és d'ara, això fa molts anys que la gent lluita, que s'ha lluitat i ha costat molt aconseguir-ho. I, per tant, jo crec que això sempre s'ha de defensar. I defensar això crec que sempre, sempre val la pena.
Com està veient ara mateix les relacions entre els partits independentistes, la situació de l'independentisme? Clar, són dues preguntes que podríem fer en una programació sí. de 48 hores, sí. només amb això, no? Entenc la dificultat, no? Però veiem, avui mateix hi ha una enquesta de La Vanguardia, sí. per exemple, coincideix pràcticament amb el CEO, no? De que, efectivament, segons aquesta enquesta, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, l'independentisme ara mateix estaria en retrocés a Catalunya. Vostè quina lectura fa de tot això, senyora Forcadell?
Mira, jo de les enquestes no m'enfio gaire, no? Perquè segons les enquestes, vostè sap que moltíssimes vegades fan enquestes electorals i no n'encerten ni una. És a dir, això està... Jo crec que la gent, quan veu possible una cosa, la vota molt més. Quan la veu lluny, la vota menys. És senzillament això. Però jo no crec que hi hagi ara menys persones, si algú en la independència de Catalunya que fa un any, no ho crec. És a dir, jo no conec cap persona que fa un any fos independentista i ara no ho sigui. Al contrari, cada vegada n'hi ha més, no? I la prova és que el Parlament ara hi ha més diputats i diputades independentistes que mai. Per tant, jo crec que les enquestes estan molt bé, però per mi les enquestes bones són quan hi ha votacions. I ara d'aquí un any hi haurà votacions municipals i veurem el que passa, no?
Clar. No sé si ara que parla de les eleccions... Bé, bueno, ara tornarem a les eleccions municipals, perquè efectivament hi ha tema del dia i vostè serà interessant conèixer la seva opinió. Ha fet un bon, un hàbil canvi de paraules per dir el que veu possible, i a continuació no ha dit el que veu impossible, ha dit el que veu lluny.
Sí.
La independència està lluny o és impossible?
No, la independència no és impossible, no hi ha res impossible. És a dir, no hi ha res impossible fins que es fa, no? Això ja ho va dir el Mandela i ho han dit grans pensadors. Jo crec que no hi ha res impossible si la voluntat de la gent ho vol. No hi ha res impossible. Més ara, al segle XXI. El que passa que sí que és veritat que està més lluny del que pensàvem, no? Del que nosaltres ens pensàvem, doncs està més lluny del que ens pensàvem, perquè és molt més difícil, perquè hem vist que al davant tenim un estat amb molts recursos i que està disposat a utilitzar el que faci falta. És a dir, clar, que ens ha demostrat l'Estat que la unitat d'Espanya és més important que la democràcia i més important que el respecte als drets humans. I, per tant, lluitar contra aquest Estat amb els recursos que tenim és molt complicat. Està més lluny del que pensàvem, però no és impossible. No és impossible, de cap manera.
Ho arribarem a veure, vostè i jo?
Home, jo espero que sí. Jo espero que sí. La meva mare també m'ho diu, eh? Si ho veurà, i té 94 anys. Bueno, avui els fa.
Avui els fa?
Avui fa 94
home,
anys,
doncs,
sí.
Home, doncs, un petó. Com es diu la seva mare?
Es diu com jo.
També es diu Carme.
Sí.
Molt bé, doncs un petó. Des d'aquí per la Carme i un feliç aniversari. La meva en té 96.
Ah, mira, veus?
Molt bé. Senyora Forcadell, no sé si veurem Catalunya independent o no, no ho sé. El que sí veiem és que aquells que defensen aquesta opció cada vegada semblen més dividits. Jo no sé com ho està vivint vostè, això, perquè m'imagino, ja des de... No des d'una pregunta de l'interès d'un determinat partit polític o l'altre, sí, sinó des del punt de vista d'una persona, estigui un d'acord o no, però que s'ha mullat a la vida, que ha estat a la presó, que ha donat la cara per les seves... per tot això que deia vostè, no? Això ha de ser dur.
Abans de res, sí que veurem la independència, eh?
No, sí, jo n'he dit el contrari.
Però,
jo n'he dit el contrari.
Però, a veure, és veritat. És dur... sobretot perquè penses que, en el fons, l'objectiu és el mateix, no? I si canvia, doncs, serà l'estratègia o serà la tàctica, però l'objectiu és el mateix. Però jo també li vull dir que l'independentisme sempre ha estat dividit. És a dir, que moltes vegades ara, no? Diem, és que estan més dividits que mai, és que sempre ha estat dividit, perquè jo recordo perfectament que nosaltres vam fundar l'Assemblea Nacional Catalana precisament perquè els partits polítics no es posaven d'acord. És a dir, l'Assemblea Nacional Catalana és el resultat precisament de la impossibilitat que els partits polítics independentistes o, diguéssim, sobiranistes, perquè quan es va fundar l'any, vull dir, el 2012, clar, a la composició dels partits polítics era molt diferent d'ara, no? Hi havia Convergència i Unió, hi havia Iniciativa per Catalunya, vull dir, que Esquerra Unida i Alternativa, que ara no hi són. La composició dels partits polítics era molt diferent, però la divisió existia i precisament l'assemblea és fruit d'aquesta divisió, no? El que passa que ara, és veritat, ara ja els partits independentistes governen. En aquella època no governaven i ara governen, no? I per tant, ara nosaltres potser ho veiem més perquè ho veiem davant nostre, ho veiem al govern cada dia i potser es veu més, però crec que la divisió i ha estat sempre, és a dir, no és nova, no és nova. A mi em sabia greu abans i em sap greu ara, evidentment que em sap greu ara.
Sí, perquè una es pregunta on porta tot això, no? Avui mateix tenim notícia, que ja fa uns dies que dura aquesta notícia pel tema del català, no? Sembla que Esquerra Republicana efectivament està disposada a tirar endavant aquesta reforma amb el Partit dels Socialistes, amb els comuns, deixant fora, doncs, per voluntat pròpia, a Junts per Catalunya, no? Comencem a veure acords que jo no sé si poden acabar desembocant en una altra també manera de formar el govern de Catalunya, perquè tampoc cal anar tan lluny per recordar governs on Esquerra Republicana governava justament amb els mateixos que ara aprovarà aquesta reforma, és a dir, amb el Partit Socialista i els Comuns.
Bueno, vostè deu parlar del tripartit, no?
Del tripartit, sí. No hi ha més.
No hi ha més, no?
No hi ha més, senyora Forcadell.
Vostè diu que aprovarà. Jo crec que estan valorant totes les opcions, és a dir, no està clar això. Jo crec que el que és més important en aquest moment per mi és reconstruir el consens. Aquest consens que hi havia s'ha de reconstruir. I a partir d'aquest consens, veure el que es fa, el que sigui el millor, perquè per mi el més greu és que estic convençuda que tots volen el mateix, és a dir, absolutament tots volen el mateix. Per tant, reconstruïm aquest consens i mirem quina és la millor manera per veure el que fem, no? Evidentment s'ha de regular, o s'ha de legislar, com vulgui dir, que l'ensenyament del català no es basa en percentatges, es basa en el nivell d'aprenentatge i es basa en el context sociopolític i en cada escola que decideixi, perquè cada escola sap quin és el nivell dels seus alumnes. I això, d'alguna manera, s'ha d'explicitar, s'ha de legislar. Com més alta sigui el rang de legislació, millor. Però, abans de res, per mi és importantíssim reconstruir el consens. I no només el consens polític, també el consens social. Consens social vol dir també els sindicats, també les entitats socials, perquè sempre hi ha hagut consens en aquest país per la llengua. És a dir, el consens més gran d'aquest país històricament ha estat al voltant de la llengua. La llengua mai no ha estat motiu de conflicte, mai, al contrari. Des de l'any 80, que va començar l'escola en català, des de l'any 80 fins ara, no hi ha hagut cap problema al voltant de la llengua, al voltant de tots, al voltant de l'escola en català. És a dir, des del Partit dels Socialistes, és igual, ara els Comuns, la CUP, Esquerra, ara Junts. És a dir, sempre hi ha hagut consens. Consens polític i consens social, els sindicats i les entitats. Jo crec que s'ha de reconstruir aquest consens, perquè nosaltres davant de l'Estat hem de projectar aquesta imatge d'unitat i que de la llengua no es toca. I per tant, jo crec que abans de res cal reconstruir aquest consens i després mirem el que fem.
El que la va matar va ser la demoscòpia? És a dir, vostè deia, amb tota la raó, quan jo li he preguntat sobre el que diuen les enquestes, vostè diu, les enquestes són enquestes, té tota la raó, efectivament, i no serà ni la primera ni la segona vegada que les enquestes van per una banda i després els resultats van per una altra. Totalment d'acord. Però és cert que el dia que surten les enquestes i arriben als despatxos dels secretaris o secretàries d'organització de qualsevol partit polític, corren els nervis, i vostè això ho sap també com jo.
Sí, sí.
No creu que hi ha un excés de demoscòpia que acaba enviant bales directament a aquest tipus d'acords i que abans arribar a un consens en una matèria com la llengua, perquè efectivament és tal qual ho ha dit vostè, costa avui molt més que no pas abans?
Bé, jo crec que costa més avui per la rapidesa de la informació.
Clar.
És a dir, perquè ara, per exemple, amb el teu telèfon mòbil tens moltíssima més informació
i desinformació.
I desinformació, no? Mm. És a dir, jo crec que ha canviat. És a dir, el sistema d'informació ha canviat, no? Abans anaves al diari, ara diaris de paper, tothom té la informació al moment. I, evidentment, surt una enquesta i et fa canviar, i surt una altra i fa el sentit contrari. Estic totalment d'acord que ens movem massa seguint les xarxes, més que també la informació seguint les xarxes, no? Jo sempre he dit que les xarxes és com la presó, un món paral·lel, no? Que moltes vegades les xarxes no reflecteixen la realitat. Però malgrat això, ens movem moltíssimes vegades per les informacions que surten a les xarxes. I sí, jo crec que això no és bo per la democràcia, no és bo.
Clar. Parlant de coses que són bones o no per la democràcia, sembla que hi ha consens en una cosa, que l'espionatge no és bo per la democràcia, i això aquests dies ho diu absolutament tothom, no? Absolutament tothom. Com ha assistit a aquest últim capítol de que el CNI presumptament hauria investigat les negociacions, hauria punxat les negociacions entre Esquerra i els Comuns, i després tot el que ha generat això, ja sap que és el culabrot del dia.
Sí, sí, sí.
No? El que ha dit el senyor Maragall, el que li ha respost Colau, ara és l'hora en la que en principi ha de començar una roda de premsa del senyor Collboni, en fi, el culabrot del dia, el que diem, no?
Sí.
Com ho està seguint vostè?
No, jo ho segueixo. És a dir, a mi del CNI no m'estranya res. És a dir, no m'estranya absolutament res. M'ho crec tot, és a dir. Però és greu, perquè fins ara ens volien fer creure que ells ens espiaven per prevenir el delicte, no? Com una prevenció per veure el que passava. I ara hem vist que no. Que el que s'estaven espiant era per una cosa molt greu, que és, en definitiva, per controlar els resultats electorals. És a dir, és que és molt greu, perquè això va en contra, no, del que han decidit els ciutadans. És a dir, resulta que estaven espiant les negociacions perquè el senyor Maragall no fos alcalde de Barcelona. És a dir, que queda clar que realment el que els fa por és l'independentisme. És a dir, el que els fa realment por és l'independentisme. I, per tant, estaven espiant el senyor Maragall, estaven espiant les negociacions, i llavors va donar la casualitat que el senyor Maragall, malgrat haver guanyat, no ha estat alcalde. I ha donat la casualitat que podem fer un govern progressista i republicà independentista entre la senyora Colau i el senyor Maragall. No ha estat així.
Però creu vostè que Ada Colau, que és qui va signar aquest acord, va tenir alguna cosa a veure amb tot això?
No.
Aleshores?
Jo estic convençuda que la senyora Colau no va tenir res a veure amb tot això, però sí que se'n va beneficiar.
Indirectament, però tampoc serà senyora Forcadell ni la primera ni la segona vegada.
No, però els socialistes sí que estaven allà.
I vostè creu que el senyor Collboni...
No ho sé. Jo no ho sé.
Perquè però... jo sí que recordo que en aquell moment, i abans ho recordàvem...
Sí, el que sí que està clar és que la senyora Colau va ser alcaldessa de Barcelona amb els vots dels socialistes i amb el vot del xenòfob, del senyor Manuel Valls.
Ja.
Per tant, això va anar molt bé a les elites.
Però els pactes...
I va anar molt bé al govern.
Però jo,
és a dir,
li
jo
recordo
no
que els primers pressupostos del senyor Mas en la mateixa legislatura, que poc després passava tot el que va passar, els va aprovar gràcies al Partit Popular i a Alicia Sánchez Camacho. Ho recordem perfectament.
Sí, sí.
I recordem tants i tants suports polítics,
sí.
Que, perquè la política és així. I perquè estem plens i farts de veure que les eleccions, les últimes, al Parlament de Catalunya, les va guanyar Salvador Illa. I això no significa que no sigui perfectament lícit que es Esquerra Republicana arribi un acord amb Junts.
Sí, sí, sí.
No sembla com que aquest acord hagi costat més de pair, no?
No, perquè és que es veia... jo crec que hi havia una part de la ciutadania que volien un canvi, i en aquell moment el canvi significava Esquerra Republicana.
I l'altra no. És a dir, que és la mateixa
però
suma
jo crec que
un sempre fa en política.
Sí, però si poden sumar el primer i el segon... és molt més fàcil, i en aquest cas podien sumar. És a dir, en canvi, hi ha de vegades que el primer i el segon no poden sumar.
Partit Socialista i Esquerra Republicana també sumaven i no van arribar a un acord al Parlament de Catalunya.
No, és que no sumaven. No podien sumar de cap manera perquè hi havia...
Té raó vostè.
Però primer aquesta, però és que segona hi havia el 155.
Sí,
és a dir, clar, això era impossible. Una cosa és el tripartit, quan va passar, no? Quan es va donar el 2003 i després... Molt bé. Però eren aquelles circumstàncies que calia un canvi després de molts anys, però ara, després d'un 155, Esquerra ja va dir per dret i pel revés que no formaria govern amb els socialistes. Això ho sabia tothom.
I això encara continua vigent i continuarà vigent des del seu punt de vista? Això, que Esquerra no tornarà a arribar a un pacte amb el Partit Socialista, o ha passat molt de temps i és millor girar plana?
Bueno, jo crec que de moment continua vigent, mentre no s'hagi dit el contrari. No ho sé, és a dir, clar... Nosaltres estem per l'amnistia i estem per l'autodeterminació. No crec que els socialistes estiguin en aquesta línia. És a dir, jo crec que hi ha molta distància en aquest moment entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Hi ha moltíssima distància. És a dir, no només amb el tema nacional, que per descomptat hi ha un abisme, però també en el tema social.
Jo vull recordar només una cosa, perquè era el que volia dir-li, i em sembla que és de justícia, posar-hi tota la informació. Al darrere de la postura dels socialistes en aquell moment es va donar una altra explicació. Recordem que la proposta era que Miquel Iceta fos el nou president del Senat i Esquerra Republicana es va negar. I era la primera vegada que passava una cosa com aquesta, que no se li donava l'acte de senador, quan era la primera vegada, crec, en democràcia que passava una cosa...
Nosaltres estàvem a la presó. Nosaltres estàvem a la presó per l'aplicació d'un 155 amb els vots dels socialistes.
Sí, sí. Però no
per tant,
que...
quan es va passar això, jo recordo que nosaltres estàvem a la presó.
Sí, sí.
I, per tant, era normal, és a dir, era normal que Esquerra Republicana no donés la seva conformitat en aquesta situació perquè nosaltres estàvem a la presó amb els vots també dels socialistes. Per tant, crec que això és pura lògica, vaja.
Senyora Forcadell, com veu a dia d'avui les negociacions del govern de Catalunya amb el govern de l'Estat? La famosa taula de negociació.
Ah, complicada, complicadíssima, dificilíssima. Clar, és molt difícil. Jo no hi tinc gens de confiança, gens ni mica.
Però aposta per ella?
Sap el que passa? Jo aposto perquè... tinguem nosaltres sempre la bandera del diàleg. És a dir, jo aposto perquè la bandera del diàleg sigui dels independentistes. Que no puguin dir que nosaltres hem aixecat de la taula. I no tant pel govern d'Espanya, sinó també perquè aquí a Catalunya hi ha moltíssima gent, no? que hi està a favor, i hi ha molta gent que no és independentista, però que han de veure que els independentistes no ens movem de la taula. Perquè nosaltres estem disposats a negociar. Perquè jo crec que aquestes persones que no són independentistes han de veure que la independència és realment l'únic recurs que tenim perquè aquest estat és demofòbic i no vol negociar, és a dir. I per tant jo crec que en aquest sentit nosaltres hem de tenir la bandera del diàleg. Ara, evidentment, no hi tinc cap confiança, jo no crec que hi hagi ningú qui tingui confiança.
Senyora Forcadell, no sap lo bé que m'ho estic passant xerrant amb vostè i lo greu que em sabrà haver-la d'acomiadar en poc temps, perquè arribem al punt final d'aquesta xerrada, que espero no sigui ni de bon tros l'última, ni que falti molt de temps per poder-la repetir. Si li diguessin de tornar en política, allò activa, a ser cara visible...
Però si estic inhabilitada.
És veritat, això.
11 anys i mig.
Déu-n'hi-do,
O sigui, encara me'n falten uns encara quants, per tant, si no sé el que faré d'aquí un mes, no em pregunte el que faré d'aquí 8 anys, d'aquí 7 anys, vull dir que no ho sé.
Aquest programa es diu Tot anirà bé.
Ah, m'encanta el títol, m'encanta. Jo sóc positiva i sempre penso que les coses aniran bé, no? Sempre miro el got mig ple i sempre miro la cara amable, la cara bona de les persones. Per tant, m'agrada el nom d'aquest programa.
A mi m'agrada molt que l'hagi visitat vostè. Ha estat de veritat un plaer, senyora Forcadell. Moltíssimes gràcies per venir avui al Tot anirà bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.
Hem de fer una petita pausa. Anem a la publicitat. Quan tornem de la publicitat farem aquella cosa que ens agrada molt aquí al programa, que és agafar el calendari i fer-lo girar, no? I fer coincidir tres qüestions que van ser notícia tal setmana com aquesta en diferents moments, no? I avui això ens portarà tres persones que no tenen res a veure, això ens agrada molt, que no tenen res a veure entre elles, però que compartiran uns minuts d'antena. Josep Maria Minguella, Ramon Rovira i Jessica Esposito, que és la reina del Zumba, i els hi explico ara. Tornem de seguida. Fins ara mateix, aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.